entre Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Per si no ho sabeu, avui és dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, la conciliació de la vida laboral i familiar, la bretxa salarial o la paritat en els llocs de feina són les grans assignatures pendents, sense oblidar la xacra de la violència i l'agressió sexuals que, lamentablement, no paren de créixer. Bona tarda, sóc Carlos Losada i nosaltres situem a la portada de Migdia Cope, Catalunya i Andorra, la història d'una àvia i una neta, dues visions de com les dones han anat aconseguint amb molta força i amb molta empenta moltes fites. Abans, per exemple, era impossible veure un home fent la compra. Avui és del tot normal. El Sergi Tor té la fotografia d'aquesta àvia, que es diu Mari Carme, i de l'Andrea, que és la seva neta, passat, present i futur.
Mari Carmen, a 79 anys, pertany a una generació de dones reduïda a quedar-se a casa, a un matrimoni jove, a una maternitat elevada i limitada socialment. Ella reconeix que va tenir la valentia de treballar. Andrea, 21 anys, la neta, estudia ara psicologia i té plans de futur ambiciosos. Mari Carmen va obrir el camí per l'Andrea socialment. Veu amb felicitat les possibilitats de la seva neta i no expressa a la vegada cap lament per l'època que li va tocar viure. No estaven educades ni per ser protagonistes ni per tenir ambicions personals.
Quan ja em vaig casar, pues, llavors sí, ja ho vaig veure encara més clar. Tot això, que jo havia de ser la que portava tot i després tindre els fills i tot això. Jo és la que tenia d'anar a comprar i el meu marit pobre, com aquell que diu, forrar-se la cunya era una cosa rara, no? Ni anar a comprar, o sigui... Però no perquè no tinc... Era perquè era costum, vull dir, perquè era així.
Andrea reconeix que admira la tasca de la seva padrina, com l'anomena.
Sí, molt, perquè... Quan parlo a vegades amb altra gent i, no sé, acabem parlant de les feines dels nostres padrins, jo soc de les úniques que té una padrina que treballava en el seu moment i que treballava molt. Sí, sí, l'admiro molt.
Mari Carmen no es considera feminista. Diu que és una dona que únicament vol la plena igualtat. Lamenta sobretot l'obscuritat dels seus temps amb els abusos sexuals, la callada de moltes dones que ho patien al seu propi entorn. No podien dir res i ningú els hi feia cas. Ella vivia amb la normalitat de l'època, que això sí, ja marcava restriccions a l'oci de les dones.
A l'hora que ells surten ara, nosaltres ja dormíem feia hores. O sigui, és un canvi tan brutal que els joves d'ara... quan els expliquem als nostres nets, quasi es posen a riure, no?
Andrea sí que es considera feminista. Aquesta tarda intentarà anar a la manifestació i denuncia que no té les limitacions de la seva àvia, però que continua l'assetjament verbal i físic.
La gent no té límits, no... Pel carrer també, i gent gran. Lo típic que te criden així, que no sé què volen, realment, cridant-te guapa pel carrer, però...
Dos dones unides i diferents. Una fotografia d'evolució i a la vegada de conductes enquistades a la societat.
I aquest 8 de març, gràcies Sergi, també és moment per recordar que les agressions sexuals a dones no paren de créixer. Segons l'Hospital Clínic, un dels centres de referència, les violacions en què intervé més d'un agressor s'han incrementat, al igual que les comeses sota la submissió química de la víctima. També destaquen les dones que van ser agredides per la seva parella o exparella. Dos dades més. A la meitat dels casos, els agressors eren coneguts de les víctimes i quasi bé un 50% de les agredides durant l'any passat van ser noies d'entre 16 i 25 anys. L'Aleix González ens ho explica.
El 90% de les agressions sexuals de l'any 2021 les pateixen les dones, mentre el 100% dels agressors són homes. Són dades de l'informe de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l'Hospital Clínic de Barcelona. En aquest últim informe es calcula que 468 dones han patit agressions sexuals de qualsevol tipus, una dada que s'apropa als nivells d'abans de la pandèmia. La Teresa Echevarría, infermera fundadora de la comissió, valora les dades d'aquest últim informe.
La valoració anual és el fet de masclista en una societat masclista també, de la violència sexual, que es manté, que prevaleix, que no s'està fent prous a intervencions de cara a la prevenció, ni s'estan donant prou recursos per a la recuperació.
Per intentar visibilitzar aquesta situació, la Teresa insisteix en que les dones que pateixin aquesta situació s'obrin i demanin ajuda en comptes d'intentar resoldre-ho pel seu compte.
Que no és una situació que els ha passat amb elles perquè tenen una mala pata o tenen un fet o són culpables d'una situació favorida, no? Sinó que és un acte social que està defensat per la societat perquè té molta impunitat i que s'identifiquin amb aquest fet i que puguin demanar ajuda perquè els puguem ajudar a resoldre aquest problema.
Avui dia 8 de març els carrers s'omplen per reivindicar la violència que pateix la dona a la societat. A Barcelona celebraran múltiples manifestacions durant tot el dia. La més multitudinària es preveu a les 6 a Plaça Universitat.
Moments ja per obrir l'àrea de serveis. Amb el Moisés Camunyes, la previsió del temps. Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels ennuvolats i precipitacions que al final podrien arribar també al litoral i al prelitoral de Girona. La cota de neu estarà sobre uns 1.200 metres. Si parlem de les temperatures, avui són més altes al nord-oest de Tarragona i al nord-est del territori no presenten gaires canvis a la resta, amb màximes de 15 graus a Girona, de 14 a Barcelona i a Lleida, i de 14 també a Tarragona. I si ens referim al vent, continuarà predominant la component sud i tindrem alguns intervals moderats al litoral, sobretot a l'Empordà. Si parlem ara de demà dimecres, esperem intervals de nuvolats durant la jornada amb probables precipitacions febles a zones litorals i prelitorals durant el matí i que podrien arribar a l'est de Lleida i a més zones interiors de Barcelona a la tarda. La cota de neu estarà sobre uns 1.200 i 1.400 metres. Per últim, les màximes demà seran de 16 graus a Lleida i a Girona i de 15 a Barcelona i a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sapiguem si hi ha problemes a la xarxa viària amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, a aquesta hora, tot i que en general tenim una relativa calma pel que fa a volum de circulació, sí que hem de parlar de cues, de retencions a l'autopista AP7, en uns pràcticament 5 quilòmetres, entre Mollet i Parets, quasi ja tocant Santa Perpètua Parets, en sentit nord, en sentit Girona. És per un accident que hi ha hagut, ara ja tots els carrils oberts, però ha quedat encara força malmesa la circulació en aquest punt de l'autopista. De fet, l'enllaç cap a la C-17 continua aturat, perquè a Parets també hi ha cues i hi ha retencions en uns 2 quilòmetres més en sentit nord, en sentit Vic. A la resta de punts, tret d'algunes zones en intensitat, sense altres cues destacables. És tot, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Esports Cope, 3 de la tarda, 5 minuts. José Luis Gil, molt bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Aviam, avui en què teniu previst sorprendre l'audiència, Urdangarín, vist des d'aquí l'entrevista
en
quan m'hi anem, o què? Aviam.
En parlarem, recordarem el pas d'Urdangarín ha dit pels micròfons del Partidazo, però hem d'obrir amb una actualitat la del Futbol Club Barcelona, que ens porta el que ha estat aquest matí la trobada del president Joan Laporta amb els mitjans informatius. Manolo Oliveros.
Sí, esmorzar amb Joan Laporta per repassar inquietuds sobre temes d'actualitat del club. Haaland, per exemple, en el hipotètic cas que anéssim a fer-ho, sí que és possible des del punt de vista econòmic. Compten amb una inversió de 250 milions d'euros, 75 pel Dortmund i la resta pel contracte del jugador. En tot cas, creu que el club que està més avançat a hores d'ara és el Manchester City per l'atractiu de Pep Guardiola, però també li consta que li atrau el Barça pel projecte amb gent jove i pel mateix Xavi. Considera Laporta que el Madrid té tancat a Mbappé i de l'eliminatòria de demà prefereix que eliminin el Real Madrid. Més coses. Dembélé, la nostra proposta va acabar el dia 20 de desembre. Ara, si vol seguir, que ens ho diguin i ja veurem què fem. Es va equivocar, diu Laporta, nomenant un CEO perquè el club, l'únic conseller delegat, ha de ser el president. En tot cas, sí que està buscant un director general. Creu que Frenkie de Jong hauria de continuar, el mateix que Ter Stegen, encara que necessita més competència. Diu que faran 4 fitxatges mínim, que Christensen està fet i sobre Xavi és veritat que va dir que estava verd, però al meu costat maduren molt ràpid.
Tot això ampliat i desenvolupat a Esports Cope, amb dues notes més. Una, la que esmentaves, el pas a nit pels micròfons del Partidazo d'Iñaki Urdangarín, trencant el seu silenci. Molts temes sobre la taula i sobre la retirada o no de la seva samarreta. El sostre del Palau Blaugrana, una cosa és el tema esportiu i una altra, els temes no esportius. Urdangarín agraeix el tracte que li ha donat en aquest sentit al Futbol Club Barcelona.
Yo creo que ahí tanto los presidentes que han estado en esta época que yo me he alejado de, o sea, que desde que me retiré y que se colgó mi camiseta, yo creo que han tenido los criterios muy claros. En este sentido, mi camiseta cumple los requisitos de méritos deportivos que merece para ser colgada. De manera que en este sentido se ha defendido y creo que así es y así debería de ser.
Un Barça que treballa preparant l'eliminatòria d'Europa League davant del Galatasaray i un Madrid que té demà duel de Champions davant del Paris Saint-Germain. Estarem a Madrid i a la capital de França. A l'Espanyol, titular contra el Getafe. I avui titular davant dels micros i dels periodistes. Quique Iglesias.
Diu que va ser el seu millor partit com a perico a primera. Fernando Calero, 6 partits de Lliga, només un partit complet el de l'altre dia, i ho va fer força bé. El central, que ha jugat 302 minuts només a la Lliga. Diu que al camp del Llevant s'ha d'anar a per totes, a trencar la mala ratxa fora de casa, perquè sí, evidentment, Calero, a fora de casa no és Cornellà.
Pues no te sé contestar sinceramente el porqué de ese cambio. Sí que es verdad, y como tú has dicho, los datos están ahí. En casa somos un equipo mucho más fuerte y tenemos que dar un cambio de chip fuera de casa. No sé si creernos más, salir más valientes, es que no te lo sé decir, porque para nosotros, ya te digo, todos los partidos son importantes, pero sí que es verdad que nos apetece también ser un equipo duro fuera de casa, que salga y se lo ponga difícil al rival y conseguir los 3 puntos, que es al final lo más importante.
Socis i aficionats pericos, si voleu anar a Orriols dissabte al migdia, 35 euros val l'entrada.
Un apunt més, en aquest cas de futbol femení, Mapi León ha renovat el seu contracte amb el Futbol Club Barcelona fins al 2024. Un Barça que en bàsquet té partit avui de l'ACB. Actualitat del món de la cistella, Alberto Díez.
A la pista del Fuenlabrada és partit pendent i que tanca la jornada 23 de la Lliga Endesa. El Barça, recordo, arriba amb 19 victòries, però després de perdre la Fonteta de València, un partit que va trencar una ratxa de 12 victòries seguides dels Blaugrana. Objectiu: no fallar per, un cop recuperi el Barça tots els partits pendents, recuperar també la primera plaça de la Lliga Endesa a mans del Reial Madrid. Parla Àlex Abrines.
No volem perdre dos partits seguits, sabem que tenim un rival que a casa juga molt bé i bueno, el públic apreta molt i sabem que és un estadi on el públic apreta molt, els jugadors que juguen molt millor a casa que a fora i bueno, tenen un equip per competir, no? Crec que haurem de fer les coses. Nosaltres també portem un calendari complicat i bueno, haurem d'estar físic i mentalment al 100%.
Urbas Fuenlabrada, Futbol Club Barcelona, a partir de 2:45 del vespre. També és notícia al món de la cistella que el Baxi Manresa ha sumat la segona victòria a la Champions amb el 88-103 a la pista del Treviso italià.
Un apunt més, en futbol sala aquest vespre, Córdoba-Santa Coloma, corresponent als quarts de final de la Copa del Rei de futbol sala eliminatòria a partit únic. Aquest és el jugador colomenc Albert Cardona.
Portem una ratxa molt bona, estem treballant molt bé, competint molt bé, els partits ens estan sortint a favor. Sabem que el Córdoba és un equip molt fort, molt dur, a casa seva serà un partit complicat, però bueno, nosaltres seguint aquesta dinàmica anirem a pel partit a competir els 40 minuts i esperem estar a un altre Final Four.
Twitter @esportscope, el nostre compte de Twitter, contempla un dia més les preguntes del dia adreçades a la nostra audiència. En clau blaugrana, què ha determinat el salt de qualitat del Barça? Els fitxatges d'hivern o el treball de Xavi a la banqueta? Igualada la cosa. Fitxatges d'hivern, 53,7%. Treball del tècnic, 46,3%. En clau blanc i blava, qui ha de jugar dissabte al camp del Levante? Calero o Sergi Gómez? Calero, 85,2%. Sergi Gómez, 14,8%.
Partit important per l'Espanyol dissabte al camp del Levante, evidentment. José Luis Gil, gràcies. Esports Cope, 3 de la tarda i 5 minuts. Vagi bé.
Jo també vaig madurant al seu costat, com Xavi amb la porta.
Vinga, bon programa. Nosaltres seguim explicant històries derivades avui, sobretot, d'aquest 8M, el Dia Internacional de la Dona. El nombre de dones que viuen al carrer significativament inferior al dels homes, i això fa que sovint el seu drama passi desapercebut i que la seva pobresa quedi invisibilitzada. Es calcula que del miler de persones que dormen al carrer cada dia a Barcelona, unes 80 són dones. El Raúl Moreno ens explica la història de dues d'elles.
La Sònia Pampín va viure una mala experiència en un pis durant 3 anys. Va ser derivada a la Violeta, un equipament residencial que acompanya dones en situació de sensellarisme a la ciutat de Barcelona. La Sònia lamenta que les feines temporals no li permeten tenir l'estabilitat que desitjaria, però gràcies al recolzament que rep del centre està sortint del bucle en què es trobava.
No sé com hacer para poder tener la vida que yo he tenido. Una vida normal. O sea, ni trabajo fijo, estable, con... Claro, en el momento que pierdes eso y tienes una edad... És molt difícil, jo lo veo muy difícil volver.
Un altre cas és el de l'Ailín Molejón, també usuària de la Violeta des de fa 2 mesos. Va patir violència de gènere durant més de 10 anys i ho va perdre tot.
Yo perdí mi casa, perdí a mi hijo. Entonces ya venimos, ¿no? Un poco, ¿no? Arrancas y barrancas.
Actualment, a la Violeta disposa de certa intimitat, però continua amb les seqüeles de la violència patida i li costa interactuar amb la societat i sortir al carrer. Helena Sala, responsable del programa Dones amb Llar, assenyala que les dones sense recursos suficients en ocasions es veuen obligades a posar en marxa estratègies de supervivència que les situen en posicions vulnerables.
I Raül, sembla ser que les dones pateixen també més problemes de salut mental que els homes, segons explica la doctora Gemma Parramon, que és la cap de secció de psiquiatria de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Són trastorns, per exemple, com la depressió, ansietat o també treballs precaris o, sobretot, major càrrega de feina.
Són molts els factors que poden explicar aquesta realitat, com els estereotips de gènere, feines més precàries o una major càrrega de les cures. La cap de secció de psiquiatria de Vall d'Hebron, la doctora Gemma Parramon Puig, ho exemplifica amb que a la dona se li atribueix el rol de mare i si no s'ocupa de la família, se la critica i entra el sentiment de culpa. La doctora també explica com afecten aquests factors psicosocials al dia a dia de la dona.
Pots tenir més o menys estratègies, però evidentment és un factor, o sigui, és tota una carrera d'obstacles, no? I un dia o altre t'entrebancaràs amb un d'aquests obstacles, no? Llavors és quan pot aparèixer doncs, problemes d'insomni, no? Doncs, de més fatiga, no? I llavors doncs, el teu estat d'ànim doncs, pot anar marmant.
Segons un estudi publicat a Science el 2017, les nenes creuen que són menys intel·ligents i brillants que els nens a partir dels 6 anys. Però, al ser més autoexigents, les predisposa a viure situacions més estressants. La doctora Parramon afirma que la comunitat mèdica té clar que encara li falta molt coneixement sobre la salut de la dona.
Gràcies, Raül. De la invasió russa a Ucraïna, i canviem ja de qüestió, t'explico que aquest país, conegut des de sempre com el graner d'Europa per les grans quantitats de blat de moro i altres cereals que produeix, s'extendrà molt més enllà d'Europa, segons indiquen tots els experts. Els estralls de la invasió ja s'han començat a notar en el subministrament d'aliments en forma de restriccions. Aquí ho notem en molts supermercats que estan limitant la venda d'oli de girassol i tots els seus derivats. Més endavant, si el conflicte continua, apunten que també podria afectar amb un encariment de preus a la carn, als ous o al pa. Avui, però, l'oli de girassol és, per alguns, el producte més i més buscat, Yolanda Canales.
Sí, i tot, com bé deies, perquè s'ha limitat la compra d'oli de llavors a una ampolla per client, mesura que des de l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, consideren inútil. Primer, perquè s'aconsegueix l'efecte contrari al desitjat, és a dir, dona una falsa sensació de desabastiment quan no és així i els usuaris tenen la temptació de comprar de més per si s'acaba esgotant el producte. I a més, segons explicava COPE, Enrique García, portaveu de l'OCU, no hi ha falta d'existències perquè el que es ven ara prové de collites anteriors. Una altra cosa, diu, és el que passarà en el futur, però hi ha marge per buscar alternatives. García posava com a exemple per il·lustrar el que està succeint amb l'oli de girassol el que va passar amb la compra compulsiva de paper higiènic durant el confinament per la Covid.
Este tipo de medida lo que hacen es, por una parte, pues crear una falsa sensación de desabastecimiento. Hay que recordar, y a todo el mundo se le viene a la cabeza, pues lo que ocurrió al principio de la pandemia con el papel higiénico, ¿no? Donde un efecto psicológico de una estantería vacía pues provocó una copia innecessària de producte.
I el cert és que les prestatgeries d'alguns supermercats comencen a estar buides d'aquest tipus d'oli. Ho han explicat a COPE alguns treballadors, com és el cas del Juan o del Víctor, que reconeix que hi ha alguns problemes amb els clients perquè volen emportar-se més ampolles de les que estan permeses.
I ja han tingut bastant problemes amb els clients perquè sí que se'n volen portar molta cosa i només poden una botella. L'únic que sí que poden una al dia i la gent se les vol portar totes de cop, però bueno.
Nosaltres tenim mig buida la part de l'oli de llavor, de girassol, tots aquests olis que venen de fora, no estan arribant.
En tot cas, des de l'OCU recorda que hi ha altres alternatives a l'oli de girassol, a banda també de l'oli d'oliva, hasta el de soja o el d'orujo d'oliva.
I tot i la crisi que ja tenim a sobre amb la invasió russa d'Ucraïna, el govern de la Generalitat continua tirant de veta i anuncia 6 noves ambaixades o delegacions fora d'Espanya. Aquesta alegria econòmica és qüestionada pels grups de l'oposició al Parlament, que ho veuen com una despesa supèrflua quan els catalans tenim altres prioritats, com per exemple que ens rebaixin els impostos, atès que som la comunitat autònoma amb la càrrega impositiva més elevada de tot Espanya.
Amb les 6 ambaixades que vol posar en marxa el govern, s'acabarà aquest any amb 20 delegacions a l'estranger. Les últimes que s'obren són les de Tòquio, Seül, Dakar, Pretòria, Brasília i Andorra la Vella. El govern treu pit dient que la millor forma de preparar-se per ser un estat és començar a actuar com si ho fossin. Però Ciutadans i PP consideren ofensiu que en un moment de crisi com l'actual es malbaratin diners públics per fer propaganda del procés. És el que deia Lorena Roldán, portaveu del PP, i Nacho Martín Blanco, de Ciutadans.
Un nido de despilfarro de dinero, de opacidad y donde colocar a los suyos. Yo quiero recordar que los delegados de estas embajadas cobran más que un ministro.
Que el govern està per la confrontació, està per malbaratar recursos del conjunt dels ciutadans de Catalunya i no per sortir de la crisi. En moments com els actuals és absolutament inconcebible, sembla ofensiu.
6 noves ambaixades amb 6 nous delegats que cobren, per cert, al voltant d'uns 90.000 euros. S'ha de tenir en compte que l'executiu català té intenció d'incrementar aquest any un 54% la despesa destinada a política exterior, concretament 28 milions i mig d'euros, que són 10 més que els que estaven contemplats en el darrer pressupost. I per a les ambaixades pròpiament, la partida destinada és d'uns 12 milions d'euros. I tot per ampliar la capacitat d'incidència de Catalunya al món i sense ingerències. En paraules de la consellera d'Exterior, Victòria Alsina.
T'explico ara l'acció heroica d'un agent de la Policia Nacional lliure de servei i que ha impedit l'atracament a una dona de 80 anys. Els fets han passat al barri barceloní del Clot. Amb aquest agent, el Sergio, acaba de parlar al Nil Jaime Juan.
Doncs si els fets van tenir lloc el passat mes de febrer, quan el policia que es dirigia al gimnàs va observar com un jove s'abalançava sobre una dona que entrava al portal de casa seva. La gent no va dubtar en actuar de manera ràpida posteriorment. Aquest policia, el Sergio, ens ha explicat aquí, a COPE Barcelona, que va haver de trucar emergències mentre forcejava amb el jove agressor, que resistia de manera activa i de forma agressiva. Així explica la gent com va viure la situació.
Intenté golpeé la porta del portal, però la mujer... Al forcejear con él, yo me identifiqué como Policía Nacional. Entonces, nada más identificarme, ella cogió y abrió la puerta y ya pude entrar. En el forcejeo, al intentar quitarle una pulsera de oro que llevaba esta señora, le ocasionó dos cortes muy profundos en la mano derecha.
El Sergio ens explica també que ha tingut l'oportunitat de parlar amb la dona i que es troba en un procés de recuperació física i psicològica dels fets.
Llamé a esta señora para ver qué tal se encontraba de sus lesiones y anímicamente y me dijo que bien, que todavía tenía el susto en el cuerpo. Cuando sale a la calle, pues mira a un lado y otro, pero bien.
Un cop identificat l'agressor, al que se l'acusa de 3 delictes, la policia ha donat a conèixer que el detingut compta amb antecedents policials i judicials per fets similars a aquests.
I molta atenció a aquesta denúncia que t'explicarà el Joel Lozano. La revenda de cítrics està col·lapsant el servei d'estrangeria a Barcelona. Llargues cues de ciutadans d'altres països que volen tramitar documentació i que no poden aconseguir el seu torn perquè, segons denuncien els mateixos afectats, a primera hora, grups organitzats es descarreguen totes les cites que després revenen a preus que oscil·len entre els 30 i els 50 euros. Joel, tu estàs davant d'una oficina d'estrangeria. Explica'ns, bona tarda.
Bona tarda. Amb un moviment constant, més d'una desena de persones fan cua a l'oficina d'estrangeria per regularitzar la seva situació. Molts d'ells amb cita prèvia, mentre d'altres busquen una solució a les dificultats per contactar per telèfon i demanar hora a través d'internet. La Mauri és una de les persones que ens hem trobat a la porta. Ella ens explica les dificultats que ha tingut per aconseguir cita després de més d'un mes entrant constantment, de forma diària, a la pàgina web.
Bastante, bastante. Ya tengo un mes. Y todos los días, 12 de la noche, 3 de la mañana, a las 8 de la mañana, y la cita en la página te abre 20 segundos, 30 segundos, y logras agarrar una y si acaso dos.
Algunes persones recorren a grups organitzats que venen les cites davant la desesperació de la gent per aconseguir hora. La Mauri ens detalla que es fan digestors, malgrat que alguns no ho són.
Pero la gente entra en desesperación, que pasan los días, pues hay que, a unos acuden a pagar.
En Juan Carlos, després de 2 mesos a Barcelona, no aconsegueix hora per regularitzar la seva situació. Ell ens adverteix que existeixen moltes estafes a l'hora de buscar alternatives per demanar cita.
Porque el problema es escanear una persona que tenga una asesoría legal que sea seria, porque está lleno de estafadores.
D'altra banda, el nombre d'ucraïnesos que es personen a l'oficina d'estrangeria per demanar informació després d'haver fugit del seu país també ha crescut.
Gràcies, Joel. Parèntesi ara per la publicitat i després us presentem una eina que acaba de posar en marxa el Col·legi de Registradors de la Propietat de Catalunya per acabar amb el frau en els pisos turístics i donar molta més seguretat jurídica als veïns. Això serà d'aquí un minut i mig.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
este miércoles.
Viene un partido importante, te reúnes con tu gente, con tu familia.
Y disfrutas del mejor fútbol en tiempo de juego.
Gol de tu equipo, gol del otro equipo.
Desde las 6:30, el Madrid se juega el pase en la vuelta de los octavos de Champions. Real Madrid, París Saint Germain.
Jugando ya, bueno.
Y la ida de los octavos de la Europa League. Betis, entra. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos anti lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esto es muy fácil. Dos horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
I ara t'explico que la nova Junta del Col·legi de Registradors de Catalunya treballa ja mateix en un projecte enfocat a donar seguretat jurídica a veïns, compradors i propietaris d'habitatges d'ús turístic. Una nova norma que, d'arribar a materialitzar-se, comportaria un major control d'aquesta mena d'immobles que són font sovint de molts conflictes de convivència entre de propietaris. L'objectiu d'aquesta normativa, doncs, acabar amb el frau i protegir sobretot a l'usuari. En volem parlar amb la Marta Gómez, que és la responsable de Relacions Institucionals del Col·legi de Registradors de la Propietat de Catalunya. Marta, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Hola, bona tarda.
Aviam, explica'ns una mica com és aquest projecte, que es diu Recturi, i crec que ja l'heu presentat al govern. És un projecte que al govern no li costaria ni un euro, és acord zero, crec.
Sí.
De què es tracta aquest projecte? Explica'ns.
Mira, aquest és un projecte que es va iniciar a nivell del Col·legi Nacional ja l'any 2019, el que passa que per la situació de pandèmia es va paralitzar i ara la nova Junta de Catalunya ha decidit impulsar-lo novament. És un projecte que es centra en el fet de que avui en dia els usos turístics i els lloguers de vacances no tenen una regulació homogènia, tenen una regulació molt parcial, fragmentària, i el que intentem és, a través del blockchain i la col·laboració de tots, aconseguir una regulació uniforme d'aquesta figura de manera que puguem garantir la seguretat jurídica als nostres ciutadans.
Es tractaria, doncs, d'aturar el frau i també beneficiar a l'usuari, no? En quins aspectes, concretament, com s'aturaria el frau i en què es beneficia l'usuari, Marta?
Mira, si vols t'explico una mica com funciona el Recturi, perquè
Perfecte.
A partir d'aquest funcionament veguem quines són les seves avantatges.
Sí.
Mira, el Recturi seria un registre eminentment fet amb suport informàtic. Es podria accedir al Recturi des de dispositius mòbils. Amb aquest registre és necessari que es donin d'alta els cedents. Qui és un cedent? El cedent seria la persona física, jurídica o un intermediari des del moment que fa una oferta, anunci o crea un entorn de confiança sobre l'existència d'un ús turístic.
Mm-hmm.
Aquest cedent s'ha de donar d'alta al Recturi. Es dona d'alta a través d'un formulari que està disponible a la pròpia pàgina web i ens comunica en aquell moment també una direcció de correu electrònic perquè totes les notificacions es facin per aquesta via telemàtica. Una vegada tenim donat d'alta el cedent, els registradors podem verificar la seva identitat, inclús si és una societat o persona jurídica. Perquè en quan portem el registre mercantil tenim inscrites totes les societats, o inclús si no fossin nacionals, també tenim el sistema europeu d'interconnexió dels registres mercantils i també podríem comprovar les titularitats reals. Clar. Una vegada aquest cedent s'ha donat d'alta, el següent pas és ho comunico al registre de la propietat on radique l'immoble o immobles que són objecte d'oferta. Què aconsegueixo amb aquesta comunicació, Carles? Que el registrador de la propietat em qualifiqui el document que li he presentat. En quin sentit? Primer, m'identifique el propietari de la finca. És necessari sempre que l'autorització o llicència d'ús turístic a Catalunya se li doni al propietari de la finca. Què et vull dir amb això? Que si tenim un arrendament, un ús de fruit, una nuda propietat o qualsevol cotitularitat, no pot sol·licitar-se o no podrien sol·licitar aquestes persones l'autorització d'ús turístic. Per tant, el registrador ha identificat a la persona. Em segueixes?
Sí, 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 sí.
Perfecte. No sé si
no, resumidament, està clara. No, que queda clar que el pis ha d'estar registrat al vostre concurs i després també
sí.
Suposo que us deu comunicar als ajuntaments i has de buscar doncs, si aquest pis reuneix totes les condicions adequades per ser un pis turístic, no?
Efectivament.
Clar.
I com et puc demostrar si reuneix les condicions adequades? I aquí és molt important pels propietaris i pel consumidor i usuari. Nosaltres som un registre de finques. Per tant, els immobles estan inscrits al registre de la propietat. Jo, com t'he dit, no només identifico a qui m'està sol·licitant l'ús turístic que sigui el propietari, uh-huh. I per tant estic evitant un primer frau, sinó que a més t'identifico l'immoble. I això és importantíssim perquè tenim la situació, els llindars de l'immoble, el número de finca registral.
Tot.
I què hi ha? No sé si saps, per exemple, les vivendes de protecció oficial o algun tipus de promoció pública no poden ser objecte d'ús turístic.
Mm.
Això, aquesta data jo la tinc al registre de
clar.
La propietat.
Queda tot,
si és una...
queda tot
VPO.
Concretat. Una altra qüestió, Marta. Aquest registre que voleu posar en marxa
sí?
També afecta a les plataformes empresarials? Vull dir, per exemple, Airbnb també estarien afectats per aquest registre?
Sí. S'haurien de donar d'alta amb aquest registre. Però aquest registre, simplement, amb aquesta donada d'alta, és una forma de regular qui actua com a titular o com a intermediari amb la cessió de l'ús turístic. No entrem en absolutament res més. Simplement garantim la legitimació de la persona que està oferint l'ús turístic.
Clar, clar, clar. En aquest sentit, jo ho comentava a l'inici de l'entrevista, el projecte ja l'ho presentat al govern. Això té... Perquè anés endavant, això suposo que deu tenir uns terminis, no? Ha de passar pel Parlament i després començar-se
sí.
A aplicar. Teniu ja un timing de com aniria, si és que finalment el govern decideix tirar-ho endavant?
Bueno, nosaltres li hem ofert a la Conselleria de Justícia, que s'ha mostrat molt receptiva i molt oberta, però, com comprendràs, és un projecte molt ambiciós que depèn de molts departaments, perquè aquí també juga el Departament de Turisme, Economia i Finances, entrem amb l'àmbit fiscal... Llavors, és possible que si s'arribés a aprovar la llei, que tindria una tramitació d'un plaç d'uns 18 mesos, segons com anés al Parlament. El que sí que et puc garantir és que el Col·legi de Registradors, avui en dia, té la tecnologia adequada per poder desenvolupar aquest projecte i nosaltres, en un plaç de 5 mesos, podríem posar en funcionament el rectori.
Clar. A més a més, suposo que amb aquest sistema també es podria tenir un control de les zones de les ciutats on hi ha més pisos turístics i prendre decisions segons les xifres de pisos que hi ha i tot plegant, no? Suposo que seria una eina també de control, no? I de supervisió.
Efectivament. Mira, t'explico molt ràpid. Com et deia, amb el rectori no només podem identificar la persona, sinó també l'immoble. Pensa que hi ha estatuts de comunitats de propietaris que prohibeixen l'ús turístic. Aquests estatuts nosaltres els tenim inscrits al registre i, per tant, li podem notificar a l'administració que ha concedit una autorització d'ús turístic amb un pis on els estatuts ho prohibeixen. I en aquest cas no extenem nota marginal, no donem publicitat. Administració, sàpiguis que aquest ús turístic no està més a la comunitat de propietaris. Però Ja, perquè això t'ho volia acabar de comentar abans. Amb el tema que em dius tu del geogràfic, sí. Nosaltres disposem d'un geoportal que ens permet la localització de les finques registrades sobre un mapa. Amb aquest mapa nosaltres podem fer una capa d'usos turístics i, per tant, veure a nivell del territori català o del territori nacional quina és la densitat d'aquests usos turístics, cosa que també ens és molt útil de cara a les administracions públiques per, si en algun moment estan interessades en descongestionar aquests usos turístics o al revés. I, per tant, permet tenir actuacions en aquest sentit.
Hi ha una qüestió que m'has comentat de passada i m'agradaria, perquè això crec que afecta molta gent, que m'agradaria que em comentessis breument. Una comunitat de propietaris pot oposar-se que hi hagi un pis turístic al bloc de pisos?
Mira, no pot oposar-se, excepte si els estatuts de la comunitat de propietaris prohibeixen la utilització dels usos turístics. Si aquests estatuts no ho tenen prohibit i està inscrit al registre de la propietat amb caràcter previ, pot fer-se un ús turístic. M'explico?
T'has explicat perfectament bé, Marta. Molt bé, doncs, escolta, no tenim gaire temps per res. Ens ha passat volant aquests minuts que dediquem a parlar d'algun tema d'actualitat dins de l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra. Ho hem fet amb la Marta Gómez, que és responsable de relacions institucionals del Col·legi de Registradors de la Propietat de Catalunya, doncs a voltes amb aquest projecte que volen posar en marxa, que es diu Recturi, per, en fi, posar llum i taquígrafs a tot el que envolta el tema dels pisos turístics. Marta, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i fins una altra ocasió, eh?
Molt bé, moltes gràcies. Adéu, bon dia.
Adéu, Marta, gràcies, bon dia. Abans d'acabar aquest migdia COPE Catalunya i Andorra, t'explico que el PSC, els socialistes catalans, han demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que participi aquest cap de setmana a la conferència de presidents que ha convocat a La Palma, a Gran Canària, el president del govern central, Pedro Sánchez. Aragonès insisteix que no té previst assistir-hi, ja que no hi ha hagut cap canvi en l'ordre del dia d'aquesta trobada. Ricard Rovirosa.
Doncs sí, davant la conferència de presidents que celebrarà aquest diumenge a La Palma, des del PSC creuen que la presència del president Aragonès és imprescindible per donar una resposta contra la guerra de Putin i la crisi humanitària en la que Catalunya, recordem, ja acollint més de 800 refugiats ucraïnesos. Ho explica la portaveu del grup, Alicia Romero.
Sembla irrenunciable que el president Aragonès no vagi en aquesta conferència de presidents. És imprescindible, ha de ser-hi, Catalunya ha d'estar en aquesta conferència de presidents on es parlarà d'aquesta guerra i de les seves conseqüències i de com donar resposta a les mateixes.
En la mateixa línia, la portaveu ha anunciat que el president Sánchez i el seu govern han començat converses amb l'objectiu de fer acords per disminuir els danys econòmics que els ciutadans comencen a notar de manera directa.
Pujada del preu de la llum, de la benzina, del gas, doncs això afectarà clarament doncs aquelles famílies a qui els costa arribar a final de mes o les que no arriben ja a final de mes.
Per altra banda, en nom del partit, Romero ha mostrat la seva preocupació per la situació i el funcionament del Parlament de Catalunya. Ha expressat que no han rebut cap resposta sobre una carta que va enviar el grup socialista a la presidenta Borràs sobre la nova llei d'antidesnonaments. I des de la mesa han demanat que es tornin a enregistrar les juntes de portaveu, tal com es feia abans del 2017.
I abans d'acabar, t'explico que Transports Metropolitans de Barcelona renovarà parcialment aquest cap de setmana que ve el tram de via entre Cornellà Centre i Can Boixeres en la línia 5 del metro, fet que obligarà a interrompre el servei entre les dues parades. La companyia habilitarà un bus llançador entre divendres 11 de març a les 10 de la nit fins al final del servei de diumenge dia 13. Una altra opció per als usuaris afectats és optar per itineraris alternatius en altres xarxes de transport públic com la zona de Cornellà de Llobregat, com són la R1, la R4 i el trambaix. La resta de la línia entre Can Boixeres i el Vall d'Hebron seguirà funcionant amb total normalitat. Tanquem així migdia COPE Catalunya i Andorra. Segueix l'actualitat, segueix la informació. En aquest cas, amb Pilar García Muñiz i Àngel Correas. Que vagi bé, molt bona tarda.